Todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Així és com sona el crit d'esperança de cada any, la febre del sorteig extraordinari de Nadal. El número que es juga en el treball, el que comparteixes amb els veïns, el que t'ha regalat la teva germana que ha viatjat a Salamanca, el del bar on esmorzes o el que compres obligat perquè tots el porten. Les butxaques dels espanyols comencen a buidar-se de bitllets de 20 euros i a omplir-se de números de loteria. Després de l'esperat spot que ens remou les entranyes, arribaran els outfits atraient la bona sort en el Teatre Reial de Madrid. Les famílies que creen veritables bases de dades amb els números jugats perquè no s'escapi ni un sol cèntim i les salutacions afectuoses amb un "almenys tenim salut". Em fascina com les ganes d'un pellizquito que ens doni una mica d'aire es converteix en una manera d'unir a les persones, de compartir i il·lusionar-nos amb l'ai si ens toca. Encara que la realitat és que probablement tu el proper dia 23 de desembre tornis a despertar-te d'hora per anar a treballar i poder omplir casa teva i la teva taula d'esperit nadalenc, la resta de les festes, i això sí que és esperança i que la sort t'acompanyi. No oblidis. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fins que arribi el dia de la loteria, que òbviament l'escoltaràs aquí a la cadena COPE, parlem ara de gent i de feina. Atenció, perquè la gent que cobra l'atur haurà de presentar la declaració de la renda o pot perdre la seva prestació. Tots els beneficiaris de la cotització per desocupació tindran aquesta obligació de fer la declaració de la renda a partir de l'any que ve, independentment de si la paga sigui alta o baixa. Avui és un plaer saludar el David Bartrina, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Senyor Bartrina, què tal? Com està?
Bones. Bé, home, bé. Prou bé.
Me n'alegro. Escolti'm, s'ha creat un caos aquí amb el tema de que els aturats ara han de sí o sí fer la declaració de la renda i tinc moltes preguntes. Per començar, abans de que expliqués això i que es creés aquest lío, abans s'havia de declarar aquests ingressos com aturats?
Sí, efectivament, Montse. Aquí la tributació de l'atur, de la prestació, sempre ha existit. Aquest no és un element que ara es posi en dubte. No hi ha cap tipus d'exempció per aquest tipus de rentes. Aquí, tot plegat, com bé dius tu, el rebombori neix a raó d'un real decret llei que va sortir ara fa, hi ha una mica més de 6 mesos, un real decret llei, el 2/2024, que el que feia, fixa't bé que és curiós, en principi la seva voluntat era adoptar mesures urgents per simplificar i millorar el nivell assistencial de precisament la protecció per desocupació. I aquest real decret llei, Montse, és el que potser d'alguna forma ens ha liat tot plegat una mica el tema i que fa que la gent tingui grans dubtes d'aquesta nova normativa, per entendre'ns.
Què pot passar si la gent aturada no fa aquesta declaració sí o sí? Perquè recordem que és obligatori.
Exactament. Aquí està la novetat. La novetat és que, més enllà de que si has de tributar o pagar o no, recordem que la llei és relativament clara, perquè ja fa molts anys que ens l'estan recordant, on en principi una persona, si compleix un seguit de requisits, en principi no està obligada a fer la renda. O sigui, recordem que aquí l'element essencial és que per part de l'administració aquests darrers anys ens ha vingut explicant tot un seguit de xifres màgiques, que dic jo, Per exemple, els famosos 22.000 euros, segur que n'has sentit a parlar alguna vegada. Si no superes els 22.000 euros, doncs tu no has de fer la declaració de renta. Cert és que llavors automàticament hi fèiem un petit afegitó on dèiem, sempre i quan vinguin d'un sol pagador. Si tu has cobrat de dos llocs diferents, per exemple, curiosament, imagina't que tu cobraves d'una empresa i al mateix temps havia estat a l'atur, només tenies obligació de fer la renta, en aquest cas, si tu superaves els 15.800 euros actualment, però aproximadament això, uns 15.000 euros. Per tant, la gent tenia bastant assumit que si no incomplies alguna d'aquestes xifres, d'aquests requisits, tu, en principi, no estaves obligat a fer la renta. Mm. On està la gran novetat que apareix aquí? Doncs, precisament, aquest Real Decret hi fa un apunt, hi fa una anotació, concretament amb un parell d'articles, on ens hi posa una nova casuística. I on diu, pel sol fet de cobrar una prestació d'atur, fixa't bé, ja no parlo d'imports, pel sol fet de cobrar una prestació de l'atur, vindràs obligat a fer la renda. I això com ho fa? A través de dos articles, on fa dos petites modificacions, on diu, primer de tot, obligacions dels treballadors que siguin sol·licitants o beneficiaris de prestació d'atur. Doncs a partir d'ara estareu obligats a fer la renda. Fixa't, sense establir cap límit. I a més, per reblar el clau, el que diu una mica més amunt, en un altre article, i diu, i en cas de que estiguis obligat a fer la renta, tal com jo ara et dic, i ho incompleixis, se't podrà suspendre aquest dret que tu tens de l'atur. Per tant, aquí està la gran novetat. La gran novetat no és un tema de que si ara tributa o no tributa l'atur. L'atur tributarà, segons pel tipus de prestació que és, a no ser que hi hagi un tema de capitalitzacions, per tant, és una renta que se suma a la resta de rentes. Però la sort que teníem és que fins ara, si tu no superaves aquests límits, no tenies que fer la renta. Si no tenies que fer la renta, no tenies que pagar. Gran novetat, que ara, sí o sí, cobris l'import que cobris, vindràs obligat a fer la declaració de renta. I això és el que han de saber la gent. Molt important, tots aquells que cobrin una prestació, que cobrin l'atur, obligats a fer la renda, independentment dels seus imports.
I la pregunta que et faig ara, David, és si, per exemple, estic cobrant l'atur i alhora m'estan donant una ajuda familiar, no?
Què faig? Hem d'estar molt al cas. Si tu estàs cobrant l'atur i cobres qualsevol altra ajuda, o fixa't, t'ho posaré més fàcil, o no cobres cap tipus d'ajuda més, aquí està la novetat. Vindràs obligat a fer la renta. I tu em preguntes, home, David, però si jo cobro una ajuda, que moltes vegades, precisament, per exemple, com és, imagina't, hi ha gent que cobra l'ingrés mínim vital, fixa't bé, doncs és una renta exempta. Doncs ja en aquest cas també estàs obligat a fer la renta. Vull dir que el que ens està marcant en aquest cas, el que se'ns està marcant d'alguna manera és que el que vol, en aquest cas, Hisenda no, perquè li ve per imperatiu legal d'uns canvis laborals, però el que volen és, fixa't bé on ens estan portant, és de tenir més control de la gent que cobra prestacions. De fet, si mirem una mica enrere, fa relativament poc temps, segons, per exemple, els autònoms estan tots obligats a fer la renta, independentment del que cobrin. O, per exemple, com t'acabo d'apuntar, la gent que cobri l'ingrés mínim vital també està obligat a fer la renta. I ser una ajuda, per entendre'ns, exempta en molts casos. Per tant, jo el que crec que hem de tenir present és que aquí hi ha un canvi, eh? Estem parlant, diuen els mentideros de per allà a Madrid, que de fet la voluntat que donen, o l'explicació, la motivació per aquests canvis que estan apareixent és la voluntat de l'universalització de l'IRPF. O sigui, per entendre'ns, el que volen és que per una banda, amb aquesta obligació de fer la renta, hi hagi que es comprovi, es comprova de forma clara que es compleixin tots els requisits que hi ha per tenir dret a cobrar prestacions, i per altra manera el que busquen és tenir molta més informació de certes capes, no ens hem d'enganyar, a vegades les més baixes d'ingressos, que moltes vegades s'escapen del control d'Hisenda. Per tant, jo no sé, efectivament, el que això farà és que molta gent estigui obligada a fer la renta, però també és cert que, repeteixo, potser la connotació econòmica no serà molt important, però el que sí que comportarà, per part d'aquest cas de l'administració, és un major control sobre un tipus de renta que fins ara no s'hi feia esment. Deixa'm dir, i és que això també s'ha repetit fins a la societat, que la voluntat, per part de l'administració, no és sancionar a tots aquells que no acabin fent la renta, sinó és més una clara mala voluntat, el que pot provocar és la suspensió del cobrament. Per tant, no hi ha voluntat de sancionar, però sí de controlar i posar una nova obligació fiscal que fins ara no existia.
David, nosaltres estem fent avui ressò d'això que ens estàs explicant. Sí. Hi ha intenció de fer una campanya perquè això arribi a tothom? Perquè, clar, estem parlant de gent que, desgraciadament, pel que sigui, estan a l'atur i, clar, l'únic guany que tenen és aquest atur. I, clar, si resulta que diuen, escolti'm, és que jo no em vaig assabentar, ningú m'ho va dir, ara em treuen l'atur, hi ha prevista una campanya?
La veritat és que no sabem per què. Ara t'explicaré una segona part de tot això. La realitat és que, tot i que jo t'he dit que això ve d'un real decret llei del 21 de maig, per ser exactes, la veritat és que al final d'aquest document oficial, d'aquest BOE, s'establia que l'entrada en vigor de bona part de les seves normes naixien a partir de l'1 de novembre. Per tant, a tenir present, en realitat, ara en tornem a parlar d'una cosa antiga, perquè alguns dels que es llegeixen les notícies jurídiques poder no havien pres prou mesures en quant a la lectura del document fet. Jo crec que tampoc hi ha una voluntat de sanció ni de buscar un augment de la recaptació a través d'aquesta nova normativa. Jo crec que precisament ho posen a partir de l'1 de novembre, per tant, jo entenc, i això és de collita pròpia, però jo diria que ha d'anar per aquí, que en tot cas aquesta obligació naixeria per tota aquella gent que comença a tramitar el seu subsidi a partir de les normes que entren en aquest Real Decret, per tant, amb els antics igual no afectaria, però jo no crec que hi hagi una campanya específica. Ara bé, per part d'Hisenda, dic, ara bé, el que sí que pot ser, que atenció, perquè hi pot haver gent que en un cert moment trobi que li han suspès, fixa't bé, que li han suspès la prestació sense que sàpiga el motiu. Doncs aquesta suspensió podria venir precisament fruit d'aquesta nova normativa. Per tant, què han de fer entre tots? Escolta'm, notificar-ho, fer-ho saber de que si cobres una prestació d'atur, que això afecta molts milers de persones, doncs és molt probable que estiguis obligat a fer la renda. Per tant, ull, i estiguem molt al cas amb aquestes noves obligacions per evitar, més enllà de mals majors, de possibles suspensions o contingències derivades d'aquesta manca d'informació.
David, ho has explicat superbé. Membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Per això, David, nosaltres sempre diem, quan tinguis dubtes, no li... que sí que està bé comentar-li al vecino del quinto i a la veïna del tercer, però la gent que en sap és qui ens treu de dubtes. Sí. I si no ho fem bé, al final acabarem pagant o passar-ho malament, perquè, clar, si no declares a partir d'ara aquest atur, et pots quedar sense aquesta prestació amb la que estàs visquent, i això són paraules majors,
Són paraules... És cert que jo entenc que la gent, a vegades és difícil d'entendre com pot ser que canviïn aquest tipus de normativa. Tot té una explicació, ja l'he exposat clarament, jo entenc que és una voluntat d'un augment d'informació sobre unes capes molt concretes, però sí que a vegades es fa difícil d'entendre com pot ser que un element d'aquests posi en dubte una prestació, no? Vaja, jo crec que hem de tots això. Probablement, espero que la pròpia administració en algun moment, quan s'acosti la campanya de renta, que tu saps que això serà de cara a això, maig, juny, on els col·legis, en el cas del col·legi de gestors, on ja fem explicacions, xerrades, on intentem socialitzar d'alguna manera tot aquest coneixement, serà el moment de fer saber a la gent aquesta nova obligació que com bé deies, pot afectar a molts milers de contribuents, en aquest cas, de perceptors d'aquest tipus de rentes.
Jo sempre ho dic, qui no té res a amagar i fa les coses ben fetes, no ha de tenir cap mena de por.
Cap mena de por.
I si hi ha algun dubte, ja teniu, ja sabeu, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Nosaltres tenim a bé sempre a trucar-los i sempre estan darrere el telèfon. Avui és el torn del David Bertrina. David, moltíssimes gràcies i en continuarem parlant, perquè d'Hisenda cada dia s'ha de parlar, encara que sigui una mica.
Correcte. Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada.
Una forta abraçada.
Gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Atención, llega la gran feria de Barcelona de Flexicar del 4 al 8 de diciembre. Es la mejor oportunidad para renovar tu coche al mejor precio y con la mejor garantía del mercado. Acércate a una de sus 22 tiendas en la provincia y llévate tu coche con un descuento especial y con la garantía ampliada 2 años incluida gratis. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars. Hipogegant. También nos dicen el rey de los colchones. ¿Y qué le decimos de nuestros colchones? Sí, tres espectaculares modelos. Eternus, Medical y Finland con medidas a escoger y todos, todos en existencia. Precios increíbles e inmejorables. Escuche, colchón matrimonio Excellent antes 473 euros, ahora 189 euros. Y corra, que se acaban. Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 3060. Clínica Masculina Europea. 93 219 3060.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'Hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Oh my, good Lord. Someone call me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar.
Avui ens fem ressò de la següent notícia, que segurament us heu assabentat també. Glovo, aquesta empresa, ja sabeu que són uns nois que porten coses darrere, amb una motxilla molt gran, repartiment de menjar a domicili, etc. Anuncia aquesta empresa que contractarà els seus repartidors un dia abans, quina casualitat, que el fundador declari als jutjats. La plataforma de repartiment a domicili deixa enrere els falsos autònoms i els repartidors passaran a formar part de la plantilla. Avui volem parlar amb el Daniel Cruz, que és el responsable d'anàlisi i transformació digital de Comissions Obreres a Catalunya. Daniel, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres. Escolta'm, quina casualitat que el dia abans que el fundador hagi de declarar els jutjats, la mateixa empresa anunci que contractarà els seus repartidors. Ves per on? Jo no ho vull ser mal pensada, però ho veurà una mica raro, no?
Sí, a nosaltres també ens va sorprendre. Nosaltres portem 10 anys des de Comissions Obreres denunciant aquesta relació laboral com a fraudulenta. Així ho heu, i a més hem rebut diverses sentències que ha sancionat a Glovo perquè aquest model laboral doncs, no s'aplicava a les regles del joc normals i corrents que tenim tothom. I sí, ahir, el dilluns, es va sortir aquesta notícia que ens va sorprendre a tothom, primer als sindicalistes, perquè deia que, a més, es volia posar d'acord amb els agents socials, és a dir, volia seure a una taula on no ha volgut mai seure. I avui, com bé estaves explicant, doncs, hi ha un judici que va per la via penal, per tant, hi ha risc d'entrar a presó d'un dels fundadors. I, per tant, tot apunta o sembla que és una estratègia judicial més que una declaració d'intencions reals. Llavors, per això ho celebrem, però amb cautela.
Clar, perquè la companyia Glovo s'enfronta a sancions superiors als 260 milions d'euros per incomplir aquest dret de treballadors. Estem parlant de més de 60.000 persones, treballadores d'aquesta empresa, moltes d'elles migrants.
Hi ha diverses irregularitats. I el que han de pagar no només són aquests 260 milions d'euros d'una banda, sinó que hi ha diverses sancions i una cosa molt important que no se'ns ha d'oblidar i és que han de pagar les cotitzacions de tots els falsos autònoms que han tingut durant els darrers 10 anys. Això implica al voltant de 500 milions d'euros i a banda, doncs, evidentment, laboralitzar a totes les persones treballadores que ni ara mateix l'empresa Glovo no sap ni quantes persones té, que nosaltres calculem que a Catalunya pot anar al voltant de 15.000 persones i al voltant i a Espanya al voltant de 60.000, això implicaria un capital enorme que haurien de desembutxacar ara mateix d'una forma constant, o sigui, estructural. I això no sabem si serà assumible per l'empresa, clar.
Deia jo que moltes d'aquestes persones que hi treballen com a repartidors són persones migrants. Ara hi ha molts que podrien veure en risc el seu lloc de feina durant aquest procés de transició, no? Així que s'ha d'exigir una mica que es garanteixi la protecció d'aquest col·lectiu que és especialment vulnerable.
Correcte. Segons els nostres càlculs, que insistim que Glovo no pot ni determinar perquè no sap quantes persones té que treballen per la seva empresa, dues de cada tres persones que treballen ara mateix a la, de repartiment a Glovo són persones estrangeres, moltes de les quals no tenen ni documentació. I la pregunta lògica de com tenen aquesta feina si no tenen papers, doncs és perquè lloguen els comptes d'autònoms, que sí que tenen documentació, i els van reutilitzant dues o tres persones. Llavors, aquest compte d'una persona que és autònoma real doncs està funcionant 24 hores, 7 dies a la setmana. I aquestes persones, evidentment, són les que fan aquesta feina no perquè siguin més esportistes i sàpiguen repartir millor, sinó perquè és l'única font d'ingressos que poden tenir sense tenir papers. I, per tant, ara mateix, com bé assenyalaves, doncs, és un risc molt gran que puguin perdre aquest ingrés i nosaltres del sindicat doncs, treballarem perquè l'arreglament que es pot aconseguir per la via laboral, doncs, que Glovo ho faciliti i que, per tant, faciliti que tinguin documentació gràcies a demostrar que han tingut aquesta feina durant tant de temps.
Uh-huh. La ministra Yolanda Díaz, a través d'un Twitter del Ministeri de Treball, va celebrar dient las leyes están para cumplirlas, lo hemos dicho, sin excepciones. Ninguna gran empresa está por encima de la ley. La democracia gana. Ningún joven con un móvil en la mano es un emprendedor.
Sí, es una buena frase. Recordem també que Glovo ja no és una empresa catalana o espanyola, sinó que va ser venuda a una empresa alemanya que es diu Delivery Hero i que quan va ser comprada l'any 2022 va haver d'acceptar la Llei Rider i va haver de signar un document precisament amb la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que acceptaria la Llei Rider i que laboralitzaria els seus treballadors i treballadores, cosa que no ha fet fins ara, un dia abans del judici. Però ja hi havia aquest compromís des de feia més de 2 anys. Per tant, ja sabien que hi havia aquesta norma, ja sabien que hi havia aquesta situació a Espanya i tot així van voler comprar l'empresa.
Daniel, hi ha un grup que es diu Riders por Derechos, que de totes maneres, darrere d'aquesta bona notícia, demanen prudència a l'hora de valorar la decisió. En un comunicat demanen no abaixar la guarda davant de l'historial delictiu d'aquesta empresa, la que acusen de mentir i de ser un lobby agressiu per tal de flexibilitzar els marcs reguladors.
Sí, nosaltres compartim aquesta valoració i així ho estem traslladant. Glovo no és el primer cop que es compromet a laboralitzar o a acceptar les lleis. Per això nosaltres celebrem, perquè realment, tot i que sigui per una estratègia judicial, doncs no deixa de fer una bona notícia, que finalment reconeguin que tenen aquestes persones treballadores i que tinguin la intenció, almenys un altre cop, de declaració d'intencions de laboralitzar-los. Ara, evidentment, nosaltres estarem exigint que es compleixi, volem transparència i evidentment, no només ens quedarem mirant, sinó que estarem atents a que si no ho fan per la via dels fets, doncs el tornarem a denunciar davant dels jutjats i segurament tornarem a guanyar.
Escolta'm, empreses com també que n'hi ha d'altres d'aquest tipus, com és Just Eat, en quina situació es troba? Aquests hi contracten els treballadors?
Just Eat va començar també amb falsos autònoms, perquè aquesta manera de funcionar doncs, va estendre's a moltes empreses. El que passa és que sí que Just Eat, durant l'any 2021, quan va haver-hi la Llei Rider, sí que va entendre que era imprescindible negociar. I va seure i va signar un conveni col·lectiu, juntament UGT amb Comissions Obreres, i vam aconseguir fer el primer conveni col·lectiu d'un sector de plataformes de repartiment. I l'empresa segueix funcionant, i és més, amb beneficis. I suposo que, no sé si ho he comentat, però divendres mateix, o sigui, fa 3 dies, sí, Just Eat va denunciar a Glovo per competència deslleial. Sí. I va denunciar-la amb una reclamació de quantitat de 295 milions d'euros perquè, evidentment, tenia més costos aquesta empresa Just Eat perquè contractava els treballadors i Glovo li feia la competència amb sense tenir aquest conveni i no pagar els salaris davant d'un competidor directe. I, per tant, veurem com acaba aquest judici també que té per davant Glovo.
El que està clar, Daniel, és que no pot existir un model de negoci basat en la precarietat i l'explotació. M'agradaria saber, els fills o la família dels fundadors de Glovo, si també treballen d'aquesta manera, no? Amb la moto al carrer, amb sent autònom, i passant fred, calor, etc. I si et causa la moto, se siente. Per això hem d'anar tots a demanar un model basat en que no hi hagi aquesta explotació ni aquesta precarietat. I esperem que, si Glovo diu que contractarà els riders, doncs esperem a veure què és el que passa. Si no, Daniel Cruz, responsable d'anàlisi i transformació digital de Comissions Obreres de Catalunya, ha apuntat que tornaré a trucar, eh?
Espero. Truca'm i espero dir-te que sí, que ho estan fent, o que si no ho estan fent, que seguim denunciant.
Que així sigui. Daniel Cruz, gràcies.
A tu, Montse, bon dia.
Abraçada, adéu.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Fue su mayor aventura.
Anoche asesinaron a Caroline Polamis.
Y ahora será su mayor pesadilla.
Tú la mataste. Tú eres el asesino.
Todas las pruebas apuntan en su contra.
Dicen que han encontrado mis huellas en el vaso de cerveza que había en su apartamento.
Si no encuentras al asesino, despídete de la oficina.
Harrison Ford.
Lo único que quiero es decir la verdad.
Presunto inocente.
Yo no la maté.
Y después, frenético. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde... En 13.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Adelgazar sin dietas estrictas y sin matarse en el gimnasio es un secreto. Es el secreto del plan 1-2-3 de pérdida de grasa acumulada y volumen. Vas a llegar a Navidad bajando de 4 a 7 kilos sin preocuparte por los dulces o lo que comes. Así que comienza tu gran cambio con el plan 1-2-3. Vas a perder peso y volumen en 3 semanas. Y Enriqueta, que es dietista de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Pues sí, con el plan 1-2-3, que es la clave para adelgazar y mantener tu peso bajo control. Estas fiestas comiendo de todo sin sentirte culpable. Lo consigues rapidísimo, es natural y apto para todos, hombres y mujeres. Y al bajar de peso, el azúcar y el colesterol estarán bajo un control increíble. Bajas más de 3 centímetros de volumen y de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas con tu plan 1-2-3.
La primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar todas las toxinas, depuramos, reducimos la barriguita, retenciones e hinchazones y ya perdemos de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Son prebióticos, nos mejoran la digestión y nos despedimos del estreñimiento y 3 centímetros menos de volumen.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa, frenando el apetito, activando el metabolismo para que sigamos perdiendo y el resultado en las 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
Y además, escuchada, es porque al bajar de peso vamos a mejorar el tema de las rodillas, la cadera, la espalda, porque bajas las presiones en las articulaciones. Y además el plan 1-2-3 es drenante, te deshinchas sin pesadez, sin efecto rebote. Y además, llamando al teléfono 650-51-52-53... te llevas un montón de cosas gratis con el plan 1-2-3. ¿Qué tenemos gratis hoy con el plan 1-2-3? ¿Qué nos trae? Porque nunca viene solo, Enriqueta.
No, pero es que viene muy, pero que muy bien acompañado. Hoy de regalo, el gel adelgazante caliente reductor con rolón incorporado es un destructor de la grasa, volumen en muslos, barriga, caderas, y solo usándolo una vez al día. Pero también de regalo los beneficios de 28 parches adelgazantes y anticelulíticos para vientre, para muslos, que reducen centímetros, eliminan estrías y bajas volumen en estas fiestas. Y atención, y también de regalo la caja de galletas de pura fibra.
Eso te iba a pedir.
Aquí están buenas, ¿eh? Ricas y saciantes. toda esta promoción hoy para ti gratis con tu plan 123. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamarme el teléfono, que es fácil. 650-51-52-53. Vas a conseguir perder peso rápido y más rápido que solo haciendo dietas y de una forma natural. Y repito que puedes perder de 4 a 7 kilos en estas 3 semanas, pero sobre todo deshincharte, bajar más de 3 centímetros de volumen para que tengas una figura 10. El teléfono 650-51-52-53, que el plan es económico. No tienes que desplazarte, lo recibes en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
650-51-52-53, llega la Navidad, sí. Llega también a Navidad, las dos cosas, perdiendo de 4 a 7 kilos con el plan 123, seguro, con registro sanitario, es eficaz, testado, adelgazas. Ese teléfono es el que tienes que llamar, ahí está Enriqueta y todo su equipo. 650-51-52-53, ahí te van a informar sin compromiso, repito el número, 650-51-52-53, y tres regalos, el gel rolón, los 28 parches y la caja de galletas con el plan 123, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets molt grans, adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció, perquè avui us parlem d'una fita que marcarà un abans i un després en l'ús de la tecnologia 3D per oferir tractaments més precisos, segurs i personalitzats. Això ha passat a l'Hospital de Sant Pau, perquè el futur de la cirurgia ja podem dir que és una realitat. Avui en parlem d'una cirurgia ortopèdica amb l'ajuda d'una bota 3D personalitzada que, com dèiem, s'ha fet a l'Hospital de Sant Pau. Avui és un plaer saludar la Marian Iglesias, que és la enginyera biomèdica, que també ha participat en aquesta cirurgia. Marian, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-nos avui. I, bueno, us volia comentar una mica el cas superinteressant que hem fet, liderat per la doctora Laia López, traumatòloga de l'hospital, i, bueno, es tractava d'una pacient de 69 anys que tenia una malaltia que es coneix com peu de Charcot, que això el que causa a la llarga és una degeneració dels nervis que acaba causant grans deformitats a les extremitats inferiors, als peus.
Sí.
I en aquest cas, aquesta senyora tenia tal impacte, no?, tal deformitat, que li impedia fins i tot caminar.
Sí.
Llavors, aquesta cirurgia presentava bàsicament dos reptes, ¿vale? Un era que la pacient ja tenia un material prèviament insertat, ¿vale?, als peus, que li anava des de la punta dels dits fins al taló, o sigui que tenia un cargol superllarg al peu.
Sí.
I d'altra banda, com era una pacient diabètica, per corregir aquesta deformitat no es podia fer per el mètode normal, que seria doncs obrir, no?, una cirurgia oberta, i la doctora el que volia era fer una cirurgia mínimament invasiva, que bàsicament és que en comptes de fer aquestes grans cirurgies obertes, a través de mínimes incisions pots corregir aquestes deformitats.
Sí.
Al ser un pacient diabètic, doncs clar, té molt, molt de risc de patir una infecció després.
Correcte.
Llavors no es podia optar per el tractament normal, no? Llavors és en aquest moment quan la Laia ve aquí al Dimension Lab i ens diu si nosaltres, amb aquesta tecnologia d'impressió 3D, podem fer alguna cosa per ajudar aquesta pacient a que es pugui operar, no? I amb aquesta bota, el que hem fet, que és personalitzada per a la pacient, o sigui, que s'adapta perfectament a la pacient i només serveix per aquesta cirurgia, hem dirigit com seria la cirurgia a quiròfan. Nosaltres el que fem és que a nivell digital tenim l'anatomia de la pacient i fem una operació prèvia virtualment, o sigui, aquesta correcció que presenta la pacient i que volem fer, la fem primer de forma virtual.
Sí.
I després, amb aquests dispositius personalitzats fets amb impressió 3D, que, degut a que és impressió 3D, es pot fer de forma molt ràpida i pot arribar al pacient a temps, a la cirurgia, doncs es va poder dur a terme la planificació virtual que havíem fet juntament amb la doctora Laia López. I d'aquesta manera, doncs la cirurgia va anar molt bé. De fet, fins i tot Laia al principi ens comentava que era molt difícil d'extraure aquest material que tenia, aquests cargols que tenia la pacient, i fins i tot es plantejava fer dues cirurgies, no? Una cirurgia en dos temps. Uh-huh. Una primera cirurgia per treure els cargols i una segona cirurgia per corregir aquesta deformitat i que la pacient pogués caminar.
I després què passa amb aquesta bota?
Doncs aquesta bota es pot llançar, bàsicament. És una cosa que s'utilitza per realitzar aquest procediment, i com és personalitzada, o sigui, és totalment per fer aquest procediment quirúrgic i per aquesta pacient, ja no serveix més. És un material que és nylon, és a dir, que no és tampoc molt elevat, no és metall, no és titani, i és un fungible, és una cosa que s'utilitza per la cirurgia i després ja no serveix més.
Uh-huh. S'està aplicant a d'altre tipus d'operació?
Sí, ara mateix nosaltres estem treballant per, sobretot, correcció de deformitats de la mà, del peu, com deformitats de persones que han tingut una fractura al radi, no? al canell, i consolida malament l'os i s'ha de fer una correcció. Doncs nosaltres podem fer de forma personalitzada com fer aquesta planificació quirúrgica només per a aquest pacient, i mitjançant aquest material a mida, manufactura 3D, es pot donar, es pot dur a terme aquesta planificació de forma molt exitosa, en un temps rècord i amb uns resultats més precisos, no? O sigui, el cirurgià ja va sabent tot el que va passant, ja sap tot el que passarà a la cirurgia. Però té moltes més aplicacions.
Jo he tingut la sort de veure alguns vídeos i de com es feia l'operació, i és al·lucinant, eh?
Sí, bueno, també la doctora López és molt, ella molt pionera, s'atreveix molt amb tot i sempre busca anar un pas més enllà, no?, per poder fer coses que potser no es poden fer perquè no es plantegen, no?
Clar, perquè jo m'imagino que, clar, l'existència d'aquest Dimension Lab integrat al mateix hospital deu ser un luxe que hauria de ser estàndard a tots els centres de salut, no? Aquest model col·laboratiu eleva la satisfacció tant del professional com dels pacients, no?
Sí, bueno, a veure, nosaltres som dels primers enginyers que estem aquí. Hi ha altres hospitals aquí a Catalunya que també tenen aquest servei, però nosaltres som dels primers que som staff de l'hospital. O sigui, jo tinc un contracte amb l'hospital, no soc d'una empresa, no soc de l'Institut de Recerca, soc enginyera clínica, que és un perfil que no existeix i que permet, doncs, fer aquest tipus de treball transversal, no?, amb els cirurgians, per donar eines i portar a totes aquestes eines que s'estan desenvolupant en altres àrees, doncs portar-les a la realitat, al dia a dia dels pacients.
No, és una meravella. A més, tu ho deies abans, els resultats postoperatoris d'aquesta dona han estat excel·lents. A les 3 setmanes de la intervenció, la pacient ja caminava sense infeccions i complicacions. O sigui que aquest cas demostra l'enorme potencial de la col·laboració multidisciplinària entre cirurgians, enginyers biomèdics i empreses tecnològiques per revolucionar la medicina personalitzada. Escolta'm,
totalment, sí, sí.
Meravella total. Qui ho anava a dir, no? Imagino, no sé tu, no sé quina edat tens, però imagino que, no sé, la teva àvia, clar, deu estar flipant, no? Dient...
Sí, sí, clar, això és possible. Bueno, fins i tot nosaltres a vegades, com és un nou camp, no?, que s'ha estat encara desenvolupant, és el començament, això, doncs fins i tot estem aquesta aplicació, per exemple, doncs nosaltres vam veure que no hi havia res fet semblant, no? O sigui, fer això de forma percutània, sí, sí, i per retirar un material. Vam estar, abans de proposar la solució a la Laia, vam estar buscant i realment no hi havia moltes coses similars. Hi havia algunes aplicacions, tal, però fent això exactament amb aquests dissenys no n'hi havia. Uh-huh. Per tant, clar, això és una cosa que al final tenir aquests professionals i que ens tinguin a nosaltres, no?, que puguin acudir a nosaltres, home, és el que fa que, ja, que es vagi avançant.
I
no?
Tant, i tant, sí, sí. Ha arribat per quedar-s'hi, i així està més que demostrat, ho deia jo a l'inici. Aquesta ha estat una fita que marca un abans i un després en l'ús de la tecnologia 3D per oferir tractaments més precisos, segurs i personalitzats. Escolta'm, ha estat un plaer, Mariana Iglesias, enginyera biomèdica, que també ha participat en aquesta cirurgia. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
I
qualsevol altra novetat, escolta'm, truca'ns, que ens encanta, eh? La bota m'encanta, eh? Aquest blanc, també la podeu fer en colors, eh? Però, bueno, tot això arribarà amb el temps. Escolta, moltes gràcies i enhorabona.
Gràcies. Adéu, gràcies.
Adéu, gràcies. Doncs sí, la tecnologia avança, el 3D... com no podia ser d'una altra manera. I atenció, perquè ara te voy a hablar de un centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca que está aquí en Cataluña. Se llama INSCOR. Cuidan de tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Y además te ofrecen atención rápida y programan tu visita para cuando lo necesitas. Apunta este teléfono 93-425-1962. 93-425-1962. Recuerda que INSCOR està en la calle Folgueroles, en Barcelona. I nosaltres estem a punt d'arribar a la una del migdia, moment d'informació. Ja saps que els nostres companys estan més que preparats per donar-te aquesta informació i després tornar a nosaltres a partir de la una i cinc aproximadament aquí des de COPE, Catalunya i Andorra. Així que ara mateix us deixem amb els nostres companys. Fins ara.